Bona tarda, són 2:15.
Notícies migdia, amb Pau Duran.
Ja fa 300 dies que el sabadellenc Jordi Cuixart i l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, són tancats a la presó. Des d'Òmnium Cultural Sabadell fan balanç d'aquests gairebé 10 mesos i expliquen que aquest empresonament està marcant un punt d'inflexió en la política catalana. Teresa Mira, presidenta de l'entitat a Sabadell, diu que la gent no oblida els empresonats.
La gent no se n'està oblidant, la gent està esperant. Perquè així com els polítics no ho poden fer sols, la ciutadania no ho pot fer sense la classe política. Que aquesta és una realitat. Ara bé, la ciutadania no té per què ficar-se en la política i la política doncs, ha de donar camí i via lliure a la ciutadania, però és la suma de tots dos esforços que s'aconseguirà.
Ara, des d'aquesta entitat, preparen un seguit d'actes de cara al setembre amb la intenció de tornar a posar els presos en el dia a dia dels ciutadans. Cau un dels arbres del passeig de la plaça Major a causa del vent. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament està assegurant ara tots els testos on hi ha un exemplar amb tres punts d'ancoratge units per cable metàl·lic. A primera hora de la tarda d'aquest diumenge es va tombar un arbre dels que està plantat en testos voluminosos a la zona del centre del passeig. Al cap de dues hores, una brigada de l'àmbit de parcs i jardins de l'Ajuntament el va tornar a alçar i el va deixar col·locat al mateix lloc on es trobava. L'incident no va causar cap ferit.
I en el Notícies Migdia també buscarem els titulars de la informació esportiva.
Òscar Salguero ja és a Dublín, on avui s'enceten els europeus de natació adaptada. El nedador dels Marinals no entra en competició fins dijous, quan s'estrenarà el 100 esquena.
Repassarem la resta d'informacions d'aquest dilluns, dia 13 d'agost, amb l'ajuda del Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Però abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Graus ara mateix a Sabadell amb un cel parcialment ennuvolat. Volem conèixer quina és la previsió per les pròximes hores i per això li preguntem a l'Oriol Rodríguez des del Servei Meteorològic de Catalunya. Hola, Oriol.
Hola, bona tarda. Al llarg de les properes hores haurem d'estar pendents de l'estat del cel i és que s'espera una tarda marcada pel creixement de nuvolades i també pels ruixats o xàfecs que fins i tot podran ser localment forts, especialment a punts de la meitat est del país. Així doncs, al llarg de les properes hores s'esperen aquests ruixats que afectaran bàsicament les comarques del Pirineu, del Prepirineu, del nord-est del país, també la Catalunya central i fins i tot de manera més aïllada a la resta de la serralada prelitoral. A la resta del país el cel es mantindrà en general mig ennuvolat, això sí, amb unes precipitacions, com dèiem, al centre del país, que amb el pas a les hores s'aniran acostant cap al sector central del litoral i del prelitoral. Així doncs, de cara a la nit i la matinada encara podria caure algun ruixat en aquests sectors del país, per tant, punts de la Catalunya central, del litoral i prelitoral central, però això sí, amb tendència a anar marxant, a anar-se dissipant aquests núvols, i és que de fet s'espera un dimarts en general amb un cel serè o poc ennuvolat, això sí, encara amb restes de núvols al nord-est del país. Amb tot, la temperatura tendirà a baixar amb un ambient que es mantindrà força càlid, però no tant com el del cap de setmana. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Oriol. Ara que hem mirat al cel, mirem cap a la terra, com s'està circulant en els transports públics que ens queden més a prop i per això anem per saber-ho. De fet, fins al Transmet i li preguntem a l'Eva Malús. Bona tarda, Eva.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No estan per treballs de millora des d'avui i fins al 2 de setembre queda interromput el servei de trens entre les estacions de Bellaterra i Can Feu Gràcia de la línia Barcelona-Vallès i S2 de ferrocarrils de la Generalitat. S'ha habilitat per un servei d'autobús substitutori entre Bellaterra i Can Feu Gràcia, que també fa parada a les estacions intermèdies, la Universitat Autònoma i Sant Quirze. Recordeu, a més, que també per treballs de millora està interromput el servei als trams de metro la Sagrera-Bon Pastor de la línia 9 Nord i 10 i paral·lel Universitat de la línia 2, així com el funicular de Vallvidrera de Ferrocarrils de la Generalitat. Podeu consultar serveis de bus substitutoris i alternatives als webs i apps dels diferents operadors. De moment és tot des del Transmet. Molt bona tarda.
Moltes gràcies, Eva. I ara ens falta completar el cantó del transport privat i l'autobús, per això volem conèixer quin és l'estat del trànsit.
Transports Urbans de Sabadell, la TUS, t'ofereix aquest espai.
I de moment, pel que veiem en els mapes continus, al nostre voltant la situació és força tranquil·la. Si haguéssiu d'anar cap a Manresa, sí que haureu d'estar atents a la C55 perquè hi ha mig quilòmetre de congestió i es va donant pas alternatiu en ambdós sentits. En canvi, anant cap a l'altre cantó, a la ciutat de Barcelona, de moment no estem veient cap incidència destacada. Per tant, tranquil·litat.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies.
Ja fa 300 dies, 301 amb avui, que el sabadellenc Jordi Cuixart i l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez són tancats a la presó. Des d'Òmnium Cultural Sabadell fan balanç d'aquests gairebé 10 mesos i expliquen que aquest empresonament està marcant un punt d'inflexió en la política catalana. Ara, des d'aquesta entitat, preparen un seguit d'actes de cara al setembre amb la intenció de tornar a posar els presos en el dia a dia de la ciutadania.
El dia 16 d'octubre, després de declarar l'Audiència Nacional, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez van entrar a presó acusats d'un delicte de sedició. Aquest cap de setmana s'han complert 300 dies d'aquest empresonament i els dos líders catalans ho han volgut commemorar. Per la seva banda, el sabadellenc Jordi Cuixart ha enviat una carta als socis d'Òmnium Cultural, on assegura que, dins de la presó, segueix treballant pel país. Ho explica Teresa Mira, presidenta de l'entitat a Sabadell.
No ha deixat de treballar ni un minut allà a la presó. Està fent mans i mànigues per poder influir internacionalment i també a tota Catalunya. Està portant la nostra entitat, Òmnium Cultural, en un espai molt transversal.
Mira explica que encara que Cuixart sigui entre reixes, els transmet l'energia i la valentia a través, precisament, d'aquestes cartes.
En Jordi ens trasllada una energia insuperable. O sigui, no acabem d'entendre aquest miracle que es produeix, que es trasllada per moltes bandes, no? No només gràcies a vosaltres, als mitjans de comunicació, també perquè ens arriben escrits d'ells per tot arreu, la família que no para, que treballa, que està al peu del canó en qualsevol punt, en qualsevol acció que fa.
Teresa Mira explica que des d'Òmnium Cultural s'està preparant un gran acte central pel 22 de setembre, juntament amb altres entitats republicanes.
L'humorista sabadellenca Charlie P anuncia que el seu projecte Comedy Gold continuarà creixent. Els monòlegs que es poden veure un cop més al Bar Mediterrani de Barcelona passaran a ser bimensuals. A més, volen ampliar l'oferta de micros oberts a la ciutat. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Charlie P, el pseudònim de la monologuista Carlota Palà, ha estat entrevistada aquest matí al programa Connectats a l'estiu, que emet aquesta casa, per posar-li humor al primer dia de la setmana. I ha vingut carregada de bones notícies, sobretot en relació al projecte Comedy Gold, que impulsa amb el seu company.
Fins ara ho fèiem un cop al mes, llavors de moment arrencarem un cop al mes, suposo, però com que hi havia bastanta demanda i tal de gent que volia venir i públic en tenim, llavors estem intentant pensar fer-ho dos cops al mes.
A més, ara estan buscant un espai on cada setmana puguin oferir un micro obert als comedians perquè tinguin l'oportunitat de provar els seus textos. Sobre aquests, Charlie P ha explicat d'on treu els temes dels seus monòlegs.
Pues bàsicament utilitzo la meva vida perquè és tan meravellosa que no para de donar-me comèdia per tot arreu. I bàsicament m'inspiro en això, en la meva vida. Bueno, tot el que em passa, pues llavors ho explico amb acudits, diguem. Evidentment hi ha coses que explico en present que potser m'han passat fa 5 anys, però que en el seu moment eren reals quan les vaig escriure.
Charlie P també ha denunciat que la societat té prejudicis sobre les dones que es dediquen a l'humor i que han de treballar molt més per gaudir de les mateixes oportunitats que els homes. Els monòlegs al Bar Mediterrània tornaran a finals de setembre.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
L'Associació Danses al Carrer de Sabadell impulsa un curs per aprendre a ballar danses tradicionals de tot el món. Arrencarà el dia 25 de setembre i s'adaptarà a les necessitats de les persones que s'hi apuntin. De moment durarà tot el primer trimestre, el preu serà una taquilla inversa i es durà a terme a la quartera del carrer Comte Jofre.
Els amants de les danses tradicionals de la nostra ciutat es podran formar en aquest àmbit a partir del 25 de setembre, quan començarà un curs organitzat per l'Associació Danses al Carrer. Joan Codina és un dels seus impulsors.
Des d'aquí a Sabadell, amb dansetes, doncs portem temps fent cicles de ballades, fent saraus, doncs a partir d'aquí la gent deia, a veure, doncs ens agradaria aprendre més bé aquestes danses, poder tenir més recursos per poder ballar, per poder fer festa, per poder-nos-ho passar bé a la plaça. I aquest curs passat ja vam fer dos tallers monogràfics i a partir d'aquí doncs, la gent anava expressant una mica de dir, home, i no ens podríem trobar amb més regularitat durant el curs i poder treballar i aprofundir una mica més en això? I estem intentant donar resposta.
Durant aquest primer trimestre la proposta serà quinzenal, tot i que no descarten ampliar-ho en un futur si creixen el nombre d'inscripcions.
Ara de moment les trobades seran quinzenals i bueno, si som prou colla ens plantejaríem el trimestre següent de fer-ho setmanalment. Però això vol dir que hauríem de portar un altre professor, un altre mestre de danses i bueno, és veure fer aquest primer trimestre de prova, veure quanta gent som i tirar-ho endavant. Però si no, les dates estan decidides, és a partir d'aquest dia 25 de setembre.
El primer dia es farà una valoració del nivell dels usuaris i es concretarà el contingut del curs. Per inscriure's o estar al dia de totes les novetats, us podeu apuntar al formulari que trobareu al bloc de Danses al carrer.
I repassem altres notícies de la ciutat i de la comarca en un format més breu. Cau un dels arbres del passeig de la plaça Major a causa del vent.
L'Ajuntament està assegurant ara tots els testos on hi ha un exemplar amb tres punts d'ancoratge units per cable metàl·lic. Així ho ha afirmat l'alcalde Matías Serracant, que aquest matí ha visitat la zona.
Avui el que hem pres és aquesta mesura de seguretat. Quedaran tots tensats i lligats al terra amb uns tensors metàl·lics per tal que no hi hagi cap tipus de perill, no? I mentrestant continuaran analitzant el perquè d'aquesta caiguda. En tot cas, malgrat no sabem, no hi ha evidència de què és el que va fer caure l'alzina el diumenge al migdia, davant del dubte, el que hem fet avui és una mesura de precaució.
A primera hora de la tarda d'aquest diumenge es va tombar un arbre dels que està plantat en testos voluminosos a la zona del centre del passeig. Al cap de dues hores, una brigada de l'àmbit de parcs i jardins de l'Ajuntament el va tornar a alçar i el va deixar col·locat al mateix lloc on es trobava. L'incident no ha causat cap ferit.
I no deixem l'àmbit de parcs i jardins perquè el consistori assegura que ja fa anys que l'Ajuntament no fan servir l'herbicida glifosat.
A Europa se'n permet l'ús fins al 2022, però molts ajuntaments ja l'han deixat d'utilitzar. Entre ells el de Sabadell, és l'herbicida més utilitzat a Catalunya i al món, però també el més qüestionat. Recentment, la multinacional agroquímica Monsanto ha estat condemnada a pagar 289 milions de dòlars a un jardiner de San Francisco amb càncer terminal que hauria estat provocat per l'herbicida. Ara esperen trobar una alternativa al producte o bé demostrar que és innocu.
I ens explicaven des del Transmet nova interrupció del servei a la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
El motiu són uns treballs de millora en la infraestructura del túnel de la Universitat Autònoma. Entre avui i el 2 de setembre, el servei entre les estacions Can Feu Gràcia i Bellaterra estarà interromput. Per garantir la mobilitat dels usuaris, Ferrocarrils ofereix un servei d'autobús substitutori entre les estacions de Bellaterra i Can Feu Gràcia, amb parada també a les estacions intermèdies d'Universitat Autònoma i Sant Quirze.
I també avui entra en funcionament el nou radar de tram a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Girona.
Es tracta d'un nou radar de tram. El cinemòmetre arriba fins a Mollet del Vallès i, per tant, controlarà la velocitat al llarg d'un tram de gairebé 6 quilòmetres de longitud. El límit màxim de velocitat permès és de 120 km hora. Amb aquesta ampliació ja hi ha 134 km i mig de la xarxa viària catalana controlats per aquest sistema de velocitat mitjana. Amb aquest nou dispositiu funcionaran 28 radars d'aquest tipus en conjunt.
I també a partir d'avui l'Ajuntament de Sabadell visitarà els 168 pisos que l'entitat bancària BBVA vol vendre al fons voltor Cerberus.
La intenció de l'executiu és valorar quins d'aquests immobles poden passar al Parc Municipal d'Habitatges. Juli Fernández, destinent d'alcalde de la ciutat.
El que fem durant aquestes properes setmanes, durant aquests propers mesos, és les visites a tots i cadascun d'uns pisos que estan buits suposadament i que anem a visitar per veure si són d'interès i tots aquells que considerem que siguin interessants perquè es puguin incorporar d'una manera immediata i per la seva localització i la seva tipologia al parc municipal d'habitatge, doncs els adquirirem i els incorporarem.
D'aquesta manera, el consistori fa ús del seu dret de tempteig i retracte, ja que aquests pisos van passar a mans del banc arran de la crisi immobiliària de 2008.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. Estem fets per conviure amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.banksabadell.com.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món a Ràdio Sabadell.
Notícies d'àmbit més general en format breu. L'ANC no assistirà als actes oficials de commemoració dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona.
La seva presidenta, Elisenda Paluzie, ha rebutjat la invitació per anar a l'homenatge a les víctimes que li havia fet arribar l'alcaldessa Ada Colau. El motiu respon únicament a no voler coincidir amb el rei Felip VI. Per compensar aquesta decisió, l'ANC assegura que s'entrarà a part de l'acte que ha convocat a Òmnium durant la tarda del dia 17 a la presó del Lledoners en homenatge a les víctimes dels atemptats i no només en el reconeixement de la feina feta per part dels serveis públics, dels Mossos i de l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, ara tancat en aquell centre penitenciari pel cas 1 d'octubre.
I encara referits en aquesta cita, empresaris de Catalunya demanen al president Quim Torra que rebi el rei Felip VI amb motiu de la seva visita a Catalunya el 17 d'agost.
L'entitat, que agrupa més de 500 empreses i directius, assegura que el monarca és benvingut al Principat, ja que és casa seva i ha lloat la figura del rei com a factor d'estabilitat i de bona imatge internacional. En aquest sentit, opinen que Torra hauria de rebre el monarca i així propiciar la unitat del conjunt de la societat i no encoratjar la discòrdia. Empresaris de Catalunya es mostra favorable al respecte a les lleis i al manteniment de Catalunya dins d'Espanya.
I la Generalitat serà implacable en la tramitació de les sancions que es puguin derivar de les queixes rebudes per l'Agència Catalana de Consum.
Ho diu arran dels reiterats episodis de cancel·lacions i retards de l'aerolínia Vueling, amb que mou un 40% dels passatgers de l'aeroport del Prat. Paral·lelament, el govern pressionarà el Ministeri de Foment perquè busqui una solució, conjuntament amb altres estats, a la saturació de l'espai aeri europeu.
I el Consorci de Bombers de València dona per extingir l'incendi de Lutxent, que va començar dilluns a la vall del Vall del País Valencià.
El Servei d'Emergències de la Generalitat Valenciana, el foc ha cremat més de 3.000 hectàrees dels municipis de Lutxent, Gandia, Pinet, Ador, Barx i Quatretonda i ha calcinat una quarantena de cases i ha obligat a desallotjar unes 2.600 persones. El foc es va donar per controlat divendres. Els treballs per extingir definitivament l'incendi s'han mantingut fins aquest diumenge. El foc es va originar per un llamp a les 3 de la tarda del 6 d'agost i es calcula que ha afectat 3.270 hectàrees.
Passen gairebé 4 minuts de 3 quarts de 2 del migdia. Adriana Arroyo, bona tarda.
Bona tarda.
Moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Els campionats d'Europa de natació adaptada arrenquen avui a Dublín. Òscar Salguero ja és a la capital irlandesa, preparat per repetir les medalles d'or aconseguides en les últimes grans cites internacionals.
El del Club Natació Sabadell confessa que ha entrenat amb millors marques que no pas en anteriors temporades i per això està esperançat en fer aquesta setmana un gran europeu.
Aquests últims mesos he estat entrenant molt bé. He entrenat amb unes marques molt bones que ni l'any passat vaig fer, o sigui, estic en molt bona forma. I bueno, ara ja estem amb la posta a punt, però clar, neto l'últim dia a la braça, que és la meva gran prova, i llavors encara queda bastant.
En concret, seran tres les proves que nedarà el sabadellenc a Dublín. Ho farà sense, amb tota la pressió, volíem dir, de ser el gran favorit a l'or, com a mínim a l'última, la del 100, Brassa, malgrat tot assegura que no té l'angoixa de ser el principal candidat a pujar al calaix principal del podi. Això sí, és conscient que hi haurà més nivell a Dublín aquesta setmana que no pas als darrers mundials l'any passat.
L'any passat va ser un campionat molt diferent, ja que faltaven molts països. Aquest any hi ha tota la gent que no hi havia. Sí que és més difícil, a la Brassa no ho és tant, perquè al Mundial van haver-hi tots els rivals més bons, llavors a la Brassa seria més o menys igual, però sí que al Sena Esquena, per exemple, que vaig quedar cinquè del món, és difícil entrar a la final, però faré tot el que pugui. I al 200 estils, que vaig quedar tercer, vaig cinquè, i amb l'objectiu que t'he dit, pujar al podi, donar-ho tot per poder guanyar la medalla.
Salguero debutarà dijous, nedant el 100 esquena, l'endemà competirà els 200 estils i diumenge serà el seu gran dia al 100 braça, on és el gran favorit al títol. L'objectiu del nedador dels Marinals és baixar del minut 9 segons en aquesta distància.
I el Sabadell arribarà a l'últim amistós de pretemporada amb la sensació d'haver fet la feina ben feta. El test de dissabte contra el Sant Ildefons va deixar un cop més bones sensacions als arlequinats, i no pel marcador de 2-1, sinó per la superioritat mostrada a Olímpia.
Especialment a la primera meitat, a la qual Edgar Hernández i Ángel Martínez van avançar l'equip de Toni Saligrat. El tècnic valencià posa números a la diferència que es va poder veure sobre el camp.
Hem tingut 15 ocasions de perill, rematades, 15 rematades amb perill, 23 entrades a l'àrea, i hem fet dos gols. Ells sol han fet un xut entre els tres pals de fora a l'àrea, manso a les mans de Roberto. Primer córner, minut 2 de la segona part, en pròpia meta ens fem gol i el partit acaba 2-1, però si ens fixem en el resultat, sembla que ha hagut un partit equilibrat amb dos equips que s'han jugat de tu a tu, i realment ha hagut una diferència abismal entre els dos equips. Crec que el Sabadell ha fet moltes coses, moltes positives i poquetes negatives.
Dins del camp també valoren amb nota aquest últim amistós jugat per Pedro Capó. Al marge de ser un rival d'inferior categoria, recordem, el Sant Ildefons milita a primera catalana, el millor d'un duel com aquest és acostumar-se a gestionar marcadors a favor.
Són partits que a priori és superior al rival, a priori falta demostrar-ho, no? Jo crec que sí, resulta curt pel que s'ha vist, però bé, jo crec que és important que l'equip s'acostumi a guanyar, que l'equip agafi aquestes sensacions de jugar amb marcador a favor i tot, coses importants que hi ha que agafar-les ja per costum.
I un dels màxims golejadors del que portem de temporada, el migcampista Ángel Martínez, va fer una valoració més general, no només analitzant aquest últim amistós, sinó tota la pretemporada. Pel gironí, l'equip va de menys a més i, sobretot, es troba cada cop més còmode amb el nou sistema de l'1-4-4-2 plantejat per Saligrat.
Crec que hem anat de menys a més, hem anat aprenent, molta gent ha vingut nova, al principi bueno, costava una miqueta, nou sistema, nous moviments, i mica en mica, com avui hem vist, tot i que el resultat no ha sigut més avoltat, l'important d'avui era veure això, no? Que els moviments mica en mica van sortint, que no tenim que pensar, que estem còmodes, que ens anem coneixent, la relació dintre del camp amb gent nova, i crec que, bueno, que hem crescut molt, encara ens queda un marge de millora, i tot i que quan comença la temporada anirem creixent. Tenim molta gana de començar a competir i veure realment on podem estar.
Tant Pedro Capó com Ángel Martínez estan tenint un munt de minuts aquesta pretemporada. Recordem que encara faltaria per fitxar un jugador al mig del camp, i sobretot que Adri Cuevas, tant com Aleix Coc i Joshua Coidi, no va jugar aquest últim partit dissabte per precaució.
I el partit Adri no es va jugar a Can Rull, com estava previst en un primer moment, sinó que va ser a la Ciutat Esportiva Olímpia, un fet que va provocar retard en la xiuleta inicial.
I també un canvi de plans que ha valorat Toni Saligrat després de renunciar al terreny de joc del Can Rull per no estar en les condicions mínimes, deia, que requereix un equip com el Centre d'Esports. Pel de Torrent, la segona vez, una categoria de contrastos, no només entre els diferents equips, sinó també, diu, dins d'un mateix club. Així explica, per tant, que tot i voler jugar contra un rival de superior categoria en gespa natural, al final l'amistós fos contra el Sant Ildefons i a Olímpia.
Hi ha coses que bàsiques que de vegades no se tenen. Hi ha clubs que tenen coses espectacularment luxoses, que sí que se tenen, depèn dels clubs, dels... I nosaltres, com a Sabadell, no ens podem queixar de res. Jo crec que estem dintre de la mitjana alta, de la segona B, però és una categoria on se combinen aquestes dues coses, ¿vale? Una gran organització amb una organització molt deficient, i coses espectacularment bones amb unes carències bestials. Avui ens ha tocat la cara de la carència, no?
En anteriors duels, com ara Santa Coloma de Gramenet, Saligrat també va demanar als seus un joc més pràctic sobre la superfície artificial. La lectura del partit del cap de setmana, però, no serveix massa en aquesta línia, ja que l'entrenador del Sabadell explica que no farà servir el mateix plantejament un cop iniciada la Lliga en camps d'aquest tipus.
Hem intentat fer el mateix que fem als entrenos, és a dir, no hem... Si nosaltres plantegem un partit amb gesp artificial, la manera d'aconseguir la victòria no és com la d'avui. Avui hem utilitzat sobretot l'atac combinatiu, sobretot en aquests camps no se pot combinar, uno no pot fer ni tres passes. Però avui, pues bueno, degut a la diferència que hi ha entre els dos equips i al moment que estem de pretemporada, que hem d'utilitzar els partits com a entrenament o com a control o test o examen de tot el que vas estudiant, de tot el que vas treballant, doncs hem fet el que estem entrenant. Ja te dic jo que això al Camp de l'Ebre no ho fem.
Després d'un dia i mig de descans, avui la plantilla arlequinada ha tornat a la feina. L'últim amistós abans de l'inici de la Lliga serà aquest diumenge a partir de les 8 del vespre a la ciutat esportiva Dani Hark, és a dir, a Sant Adrià del Besòs, contra l'Espanyol B. Un partit que podreu escoltar des de mitja hora abans aquí en directe a Ràdio Sabadell.
I David de la Cruz ha repetit podi a la Vuelta a Burgos. El ciclista sabadellenc ha acabat tercer la ronda burgalesa, just la mateixa posició que en l'edició de l'any passat.
La sala al podi va ser en l'últim dia de competició. Dissabte, l'ascensió a Lagunas de Neila, el de Campoamor, va ser quart, entrant amb Sergio Pardilla, el tercer, i a uns 20 segons aproximadament del guanyador final, d'Ivan Sosa, i també del segon a l'etapa i a la general, Superman López. D'aquesta forma, el del Team Sky escalava un lloc i tancava aquesta Vuelta a Burgos tercer, darrere precisament dels dos colombians, de López i de Sosa, hi ha només 53 segons del campió. De la Cruz ha exhibit una gran regularitat durant els 5 dies de competició a Burgos, acabant entre els primers totes les etapes, el que fa arribar amb garanties al sabadellenc a l'inici de la Vuelta a Espanya a Andalusia d'aquí a un parell de setmanes.
I de manera més breu i en pàgina més general us expliquem que el Barcelona revalida el títol de la Supercopa d'Espanya.
Un títol jugat enguany al Marroc, a Tànger, i a partit únic a diferència de les últimes campanyes. L'equip blaugrana va guanyar ahir al Sevilla per 2-1 amb els gols de Gerard Piqué i també d'Ousmane Dembélé. A l'última jugada del partit, pràcticament, en el darrer minut, Marc-André Ter Stegen va aturar un penal a Ben Yedder que hagués suposat el 2-2 i, per tant, forçar la pròrroga pel conjunt de Pablo Machín.
I no deixem el futbol, però anem fins les Illes Britàniques perquè el Liverpool és el primer líder de la Premier.
Golejada de l'equip de Jürgen Klopp, 4-0 contra el West Ham en la jornada inaugural del campionat. El Manchester City, de la seva banda, va guanyar 0-2 l'Arsenal d'Unai Emery. Mentrestant, a Alemanya, el Bayern de Munic torna a guanyar la Supercopa, derrotant per 5-0 l'Eintracht de Frankfurt amb hat-trick de Robert Lewandowski.
I ara la raqueta, Rafa Nadal s'adjudica al Masters 1000 de Toronto.
El tenista manacorí va guanyar ahir a la final el grec Tsitsipas per 6-2 i 7-6, refermant així la seva condició de jugador amb més títols d'aquesta categoria dels Masters 1000 de tota la història. Nadal, que ha ampliat l'avantatge com a número 1 de l'ATP, ara amb gairebé 4.000 punts més que el suís Roger Federer, ha decidit renunciar a la següent cita al calendari a Cincinnati per descansar.
I acabarem, Adri, amb motor sobre dues rodes perquè Jorge Lorenzo ha sortit victoriós del Gran Premi d'Àustria.
El mallorquí va protagonitzar a Red Bull Ring un frec-a-frec amb Marc Márquez, que va ser segon després d'una última volta d'infart en la qual va acabar guanyant Lorenzo. El cerverí, això sí, segueix manant amb mà de ferro a la classificació i amb aquesta segona posició ha aconseguit un pèl més d'avantatge al capdavant d'aquesta general de MotoGP.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
I ara nosaltres marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell aquesta tarda als butlletins horaris i també a les 7 al Notícies Vespre, conduït per Pere Gallifa. També podeu mantenir-vos informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, o bé mirar la web radiosabadell.fm. Que passeu un molt bon dia i fins llavors!
Torna a
escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.